900 euros es posible llegar a acuerdos con particulares. ¿Con todos los particulares? No, con una parte del stock. Pero no tiene nada que ver que esas ayudas en el futuro estén topadas en 600 y topadas en 900. Como usted bien dice, topadas en 600 son prácticamente inutilizables en Barcelona, topadas en 900 hay campo de juego. Porque claro, el propietario no solo va a cobrar 900 euros, va a cobrar 900 euros y un montón de seguridades que las administraciones públicas le ponemos encima de la mesa.
Correcte. Clar, el problema, diguem-ne, és que hi hagi alguns propietaris que tinguin pisos al voltant d'aquest rang, que coneixedors que hi ha aquesta ajuda, d'alguna manera intentin repercutir-ho amb petits increments en el lloguer, no? Vull dir que al final sempre hi ha aquesta picaresca, diguem-ne, del mercat quan hi ha aquest tipus d'ajudes, que al final és també una de les crítiques que s'hi acaba fent, no? Que el mercat acaba trobant la manera d'aprofitar aquest diner extra públic que hi ha en circulació per incrementar el benefici, diguem-ne.
Ese riesgo existe, pero como yo les decía antes, todas las líneas del plan se tienen que desarrollar a través de convenio bilateral entre la Generalitat y el Estado, y habrá que ver ahí también qué otras medidas o ajustes se pueden tomar para que todos los problemas de o inflación o fraude o mala gestión se atajen bien. Yo confío plenamente en mis compañeros y compañeras del Ministerio y de la Generalitat. Ahora bien, solo por centrar un poco las cosas, el Plan Estatal de Vivienda, si no recuerdo mal, tiene una financiación que se acerca a los 1.800 millones de euros en cuatro años. Uh-huh. Y los fondos Next Generation para Vivienda, el componente 2, se acerca a 6.000 millones de euros. De ese conjunto de recursos, que, bueno, estamos hablando de algo menos de 8.000 millones de euros, se van a dedicar unos 800 al bono de alquiler. Digo por dimensionar las cosas, es decir, es un instrumento de los que se van a utilizar, pero no es un instrumento central. Sí que uno, si lee los medios de comunicación estos días, da la impresión de que solo existe el bono. Uh-huh. Hay otros muchos instrumentos, como les explicaba antes, para poder construir, para poder comprar y para poder captar viviendas.
Que per vostè entenc que són els que realment han d'ajudar a que hi hagi un tomb, a que hi hagi un canvi en la situació pel que fa a aquesta vivienda pública?
Hay instrumentos a corto plazo que son necesarios. Mientras no se tiene parque, es necesario subvencionar a ciertos inquilinos. Y hay instrumentos más estructurales que acaban produciendo parque, pero que si no se ponen en marcha no darán resultados. Es decir, construir, comprar y captar para alquiler es complicado, es un proceso que lleva tiempo y dinero. Entonces hay que hacer una cierta combinación de medidas a corto y medidas a largo.
¿Quiénes habrían de ser las medidas a corto término?
Esta es importante, pero no escondo el otro problema, el elefante que hay en la habitación, que es que si se dan ayudas al alquiler en un mercado en los que hay mercados muy estresados, que no están topados los precios, pues tenemos una dificultad. Por lo tanto, las ayudas al alquiler y la regulación, lo que en inglés llaman rent control, es decir, la limitación de los precios de los alquileres en ciertos mercados, son debates que están conectados. En nuestro caso, después de la ley 11/2020 en Cataluña, tenemos en muchos municipios catalanes topados los alquileres, sí. Con lo cual no existe ese riesgo. En muchas zonas del territorio español esto puede ser un problema, con lo cual cuando hablamos de ayudas al alquiler a corto plazo que son necesarias, también hay que hablar de limitación de los precios de alquiler a corto plazo en mercados muy estresados, al menos de manera temporal, porque también es necesario.
En aquest sentit, sí que és cert, per exemple, que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, els Comuns i la CUP han acabat acordant finalment un primer esborrany per una nova llei d'habitatge a Catalunya, en aquest cas al Parlament català, que tenint en compte el que està passant amb aquesta aprovació també del pla d'habitatge del Ministeri, d'aquests fons Next Generation que han d'acabar arribant, començaria a ser urgent, no?, que aquesta llei pogués estar completa perquè el marc legal per intentar aplicar tot això fos ja definitiu i estable, no? I sapiguéssim quin és el terreny de joc, diguem-ne, en el qual s'ha de començar a actuar.
Coincido con usted en ese análisis. Es una ley urgente. La democracia española no ha tenido ley estatal de vivienda. Es importante regularlo. Como gerente de vivienda no tengo más represión que esa, que el sector, los gestores públicos, los trabajadores públicos que estamos en vivienda, estoy seguro de que agradeceríamos un marco estatal con algunas reglas mínimas. Por otra parte, lo que yo sí veo es que los deberes que se han tenido que hacer a nivel municipal o a nivel autonómico, en el caso de Barcelona y Cataluña, pues bueno, todo es manifiestamente mejorable en la vida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hace no demasiado tiempo el Parlament de Cataluña decidió que a futuro todas las viviendas protegidas en Cataluña están calificadas de manera definitiva, es decir, no se pueden descalificar, incrementó las reservas de suelo para vivienda protegida y creó una nueva tipología de vivienda protegida, que son las viviendas protegidas de alquiler o una cierta reserva. Con lo cual, sí, sí, la ley estatal es necesaria, ojalá haya el suficiente empuje político como para llevarla adelante y, mientras tanto, pues ya le digo, a nivel catalán se van dando pasos y a nivel local, pues yo solo les pongo de relieve pues planeamientos como el de Marina o el del 22 Arroba o el de Gracia, y yo creo que cualquier ciudadano puede ver que hay esfuerzos en planeamiento urbanístico para conseguir el mayor número posible y de la mejor calidad posible de viviendas protegidas para que integren un parque de vivienda social y asequible.
Per acabar, senyor Burón, veient la realitat social i econòmica que tenim a dia d'avui, quina diagnosi faria de com està ara Barcelona per fer front a la realitat actual amb l'emergència habitacional que continua existint? En quin punt estem ara mateix?
Pues en un momento que es a la vez complicado y que es a la vez muy interesante. Es decir, la ciudad de Barcelona está desarrollando la ciudad, la sociedad civil, el mercado, no es un esfuerzo únicamente del ayuntamiento, pero la ciudad de Barcelona está desarrollando un conjunto de herramientas y instrumentos en materia de vivienda muy a la europea, muy siguiendo los buenos ejemplos en el resto de la Unión Europea, que tienen potencial para traer soluciones a medio plazo muy interesantes, pero a corto plazo seguimos sufriendo porque la necesidad es inmensa, porque los recursos son escasos y porque décadas de políticas no muy bien orientadas pues siguen trayendo efectos negativos. Pero es un momento interesante en el que además la clave es no aflojar, seguir produciendo, seguir creando instrumentos públicos, alianzas con el sector privado, programas, proyectos, hacer crecer la masa de, vamos a llamarlas, viviendas no de mercado, y eso antes o después dará resultados. Cuantos más recursos y más empuje se pueda tener, mejor. Ya les he comentado antes que de los 1.500 millones de euros que estamos invirtiendo, el 80% los provee el ayuntamiento. Desearíamos que hubiese más recursos de otras administraciones y de otros inversores, pero es un momento paradójico.
És el gran repte, no?, ara, de les ciutats, la vivenda, i la vivenda social, diguem-ne, per poder manegar la situació i la gestió social. La vivenda és ara la gran eina que li falta a les ciutats?
És uno de los elementos claves. Yo, como empleado público que trabaja en vivienda, trato de no cegarme y no pensar que la vivienda es lo único. Pero sí que parece coincidir mucha gente en servicios sociales, mucha gente en actividad económica. Nos dicen ellos también, mucha gente en urbanismo, por supuesto, nos dicen ellos también que la vivienda es uno de los retos. Inversores privados, etcétera. Hay un cierto consenso con que el PAC, vivienda, Rodalías, son dos de los, están conectados además, dos de los desafíos estratègics que tiene no solo la ciudad, sino l'àrea metropolitana de Barcelona.
Javier Burón és el gerent de vivenda de l'Ajuntament de la capital catalana, de l'Ajuntament de Barcelona, i avui ens ha acompanyat en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Senyor Burón, gràcies, un plaer escoltar-lo.
Moltes gràcies a vostès per la invitació.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen 9 minuts, pràcticament, del punt de les 9 del matí. En seguirem parlant, tinc moltes ganes de seguir-ne parlant avui en temps de tertúlia amb la Marta Lasalas, amb l'Arturo Puente i amb el Josep Maria Martí Rigau, d'això i de més coses.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Vinga, temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Arturo Puente, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ben tornat al programa. Marta Lasalas, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Martí Rigau, bon dia.
Bon dia, bona hora.
A veure, comencem amb aquesta entrevista amb el Javier Borón i amb la notícia que us hem explicat des que hem començat el programa. A veure, per si algú s'incorpora. L'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana estan impulsant la construcció de 4.500 pisos de lloguer social. Una, per entendre'ns, ho simplificaré. Col·laboració público-privada, i aquestes dues institucions públiques busquen inversors a través d'un concurs. Aquest concurs s'adjudica, l'acaben adjudicant dues empreses, Cebassa i Neynor Homes, compleixen perfectament amb els criteris establerts en el concurs, tot legal, cap problema. Grates una mica, mires que hi ha una d'aquestes empreses vinculada directament al Banc Santander, l'altra amb l'accionarat amb dues empreses radicades en paradisos fiscals, dues empreses que s'han dedicat a comprar pisos embargats per bancs perquè les persones que els tenien no els podien pagar i per tant formen part d'aquests fons que s'han dedicat a comprar en massa pisos embargats per després seguir-hi fent negoci, evidentment, insisteixo, tot dins de la legalitat. I quan mires alguns dels accionistes que hi ha, doncs hi ha, per exemple, accionistes que s'han dedicat a finançar, entre altres coses, la construcció d'assentaments il·legals a la Cisjordània ocupada. De tot plegat n'hem parlat amb el senyor Borón. Jo em quedo, com a resum, Josep Maria, amb la frase «es todo legal», diguem-ne, no? I que jo ho he dit d'entrada, és tot legal... Però, home, no deixa de grinyolar, com a mínim, amb el discurs públic de l'Ajuntament fins ara. Altra cosa és que, quan arriba la realitat de construir, trobis el que et trobis, no? I el senyor Borón, vull dir, això val uns diners, necessitem uns quartos, estan disposats a pagar-los, la prioritat és tenir vivenda social, i en aquí fins i tot s'hi pot coincidir, però vaja, el debat dona per molt.
Sí, sí, no, la veritat és, l'acabes de dir tu ara, el resum, no? L'important és el dèficit de vivenda social que hi ha en aquests moments, molta gent que no pot accedir. Barcelona, ahir escoltava unes xifres, és amb diferència la ciutat que més habitants ha perdut i que se'n van cap a el Vallès o més lluny, Em sembla que la Cerdanya era un dels que més augmentava. De població que en els últims temps, i la majoria de casos de la gent que se'n va és perquè no pot pagar, simplement no pot pagar ni habitatge ni de compra ni de lloguer. Que cal fomentar i apretar perquè hi hagi més venda social de compra i de lloguer, això és una realitat i una necessitat. Ara bé, dit això, la legalitat no vol dir ètica o no vol dir estètica. Estèticament, aquests acords amb aquestes empreses, que si Cisjordània, que assentaments jueus, d'ortodoxes jueus a Cisjordània, o sigui, en territori palestí, o bé el tema de Nicolau, això pot empipar amb uns, pot empipar els altres, doncs que Estats Units hagi acusat aquesta empresa o algunes d'aquestes empreses de blanquejar, de fer feina bruta per Hugo Chávez.
No, no, una empresa, si no amb un dels accionistes majoritaris, sí, diguem-ne, que és aquest empresari.
Que ha posat 13 milions i pico, sí, sí. Esclar, és això, ètica és una cosa i estètica és una altra, i la legalitat és una altra. I, com deia, ho ha dit molta gent, jo recordo el Van Gaal, l'entrenador del Barça, que va dir un dia, diu, jo sóc amo dels meus silencis i esclau de les meves paraules. Quan t'has omplert la boca reiteradament amb determinat discurs, després et veus obligat. I on, a veure, si és legal, i si això acaba incrementant el parc de vivenda social, benvingut sigui. Però, esclar, llavors tu ets víctima de tota la trajectòria que has fet anar. I hi ha hagut altres possibilitats. L'Ajuntament és una arma molt poderosa. Mira, jo conec... són dues germanes, però més conec més a la Imma Amat, de Finques Amat. No vull fer propaganda, però és una empresa immobiliària, bueno, una certa potència, Barcelona, Sant Just, Sant Quat... I ja fa temps, ja fa anys, 4 o 5 anys, que em van comentar. Hem presentat a l'Ajuntament un pla que podria començar a atenuar una mica el tema de vivenda social. I ja està construït. Quin era? El pla que van... Evidentment, deu haver-hi legalment, deu haver-hi... Però és que l'Ajuntament ni ho va contemplar. Va dir, això no interessa, fora. Bueno, a veure, el pla és... totes les, per tema legal, totes les construccions de pisos han de reservar un percentatge determinat, no el recordo exactament quin és, però bueno, els baixos han de ser locals comercials. Em deien, home, a vegades veus que hi ha construccions, hi ha pisos, que, blocs de pisos, que és impossible que hi hagi mai una botiga allà, és radicalment impossible, perquè són carrers que no hi passa ningú, que estan a dalt de, jo què sé, d'un turó, és impossible. La legalitat, allò que dèiem, la llei és una cosa... La legalitat diu que s'ha de mantenir. I llavors elles proposaven, la proposta era, tots aquests que n'hi ha, escolta, passejant per bàsicament per Barcelona, per totes les ciutats, una quantitat de locals tancats per si anar a baixada, tot objecte de pintades, de tot el que vulguis, i buits. Diu, escolta, aquí ja hi ha una construcció feta, si s'adapta mínimament, posant un lavabo, etc., ja pot ser vivenda, i... com que són els baixos, podrien ser les vivendes destinades, per exemple, a gent amb discapacitats, gent molt gran, gent que no pot estar pendent de si viu en un tercer o un quart i l'ascensor s'espatlla. Per què no ho fem, això? Ni ho van contemplar. Per què unes sí i altres no? Oi, això ja no ho sabrem mai.
A veure, Marta Las Salas i Arturo Puente. Va, Marta, comença tu.
Jo crec que és una qüestió ja ni d'estètica, és absolutament d'ètica. Dius, aquestes persones que s'han presentat al concurs compleixen els requisits. Home, doncs potser que els requisits tenen un problema, perquè, clar, resulta que ells poden presentar una proposta més competitiva que les altres, doncs perquè tenen més diners, però són diners que venen de l'especulació, en el millor dels casos, perquè són fons voltor d'aquests que s'han dedicat a comprar pisos que han estat embargats, amb la qual cosa dius, home, potser que aquí hi ha una contradicció molt bèstia, ja no només amb el discurs de l'Ajuntament, sinó amb l'objectiu d'aquesta operació. Però és que, a més, no només estem parlant de que són, veiem, bancs que s'han dedicat a comprar pisos que han estat embargats, sinó que a més també veiem que apareixen persones que han estat vinculades a temes de blanqueig. I clar, és que és tot plegat. Com es pot dir que compleixen tots els requisits? Potser que aquests requisits també haurien de tenir no només una vessant de nombres i xifres, sinó també de que les persones que es presenten a un concurs per pisos socials, precisament, doncs que compleixin també...
A més, que estem parlant de grans
requisits.
Corporacions, diguem-ne que al final la corporació no és ningú, no? És a dir, al final
sí,
també
però ja...
és... Qui hi ha darrere d'aquesta corporació? Si tu pots anar, i evidentment nosaltres ho hem fet, i vas i grates i dius, mira, doncs resulta que aquí hi ha aquest accionista, o resulta que darrere d'aquest nom d'empresa en realitat hi ha aquest fons, i resulta que aquest fons, perquè això passa, un dels fons que hi ha darrere d'una d'aquestes empreses, mires on està radicat, i resulta que és un fons radicat a les Illes Caiman. Tot és legal,
Sí, no? Però és que...
però... jo insisteixo, vull dir que no, no és que estiguem, diguem, no, hi ha una... No, no, tot és legal, ara, clar, tu mires el recorregut de tot i l'estampa que et queda, diguem-ne, home...
Clar, però resulta que tu ets un fons prou potent com per fer l'oferta més competitiva dins d'aquest concurs i d'on has tret els diners per ser un fons tan potent. Això jo crec que s'hauria de tenir en compte. Dir, hi ha molta gent que es dedica a invertir i que mira que els llocs on inverteixi siguin èticament acceptables i que hi hagi uns mínims. I no estàs parlant... Està clar que quan són fons d'inversió hi ha milers d'inversors, però vosaltres esteu parlant d'un dels principals inversors. Per tant... Home, que es requereixin també, sobretot, insisteixo, primer, que ho hauria de fer qualsevol administració, però, a més, si la teva administració ha fet bandera d'uns principis, aquests principis els has de defensar, home, fins al darrer extrem. I, per tant, que la persona amb qui tu t'associes perquè faci un projecte tan important com aquest, doncs, home, que sigui una persona que també respongui a uns principis mínims.
Arturo.
Sí, bé, diverses qüestions. La primera cosa, això que explicava la Marta dels requisits, no? És a dir, tu al final fas una contractació pública, una empresa mixta en aquest cas, i pots posar els requisits que vulguis, has de posar un estàndard. Aquí jo recordo que aquesta famosa empresa mixta portava l'Ajuntament anys darrere d'ella, intentant tancar-la, i no se'n sortia. I, per tant, això em porta a pensar, sense tenir més dades, però això em porta a pensar que poder... ningú no venia a certes condicions, no? I que, per tant, han hagut de baixar, de rebaixar les condicions per poder fer la famosa empresa mixta. I això em porta a parlar del model, perquè crec que és important recordar que un model públic-privat és només una de les possibilitats que té una administració pública potent, a més, l'Ajuntament de Barcelona és una administració pública potent, una de les més potents del país, que aquí tria la rapidesa i l'agilitat i incorporar el risc d'una inversió en un sector privat per davant del control públic de com ha de ser el negoci, no? I per tant, hi ha aquí una elecció d'un model que ja de per si pot tenir les seves, diguem-ne, els seus inconvenients, que has de mirar-lo molt bé. Dit això, és veritat, té raó Burón, no? Quan explicava el gerent de l'Ajuntament, quan explicava que les empreses que operen al mercat han de ser controlades per la Comissió Nacional de Mercat de Valors, per les agències independents, per les agències estatals, això és veritat. I això ningú no pot dir, és a dir, ningú no està dient que sigui legal. Ara, sí que es pot mirar amb lupa com ha estat aquest contracte o com ha estat aquest acord. I dit això, i per aixecar una mica el focus, a mi la qüestió que està de dir l'important és tenir habitatge públic, a mi no em convenç, perquè millorar el teu privatitzant-lo de la resta o empitjorant-lo de la resta, jo recordo, tenim empreses públiques o empreses de capital públic, semipúbliques, mateixa Catalunya, que han anat a altres llocs a oferir serveis privats, diguem-ne. Estic pensant, per exemple, TMB. TMB és una empresa diguem-ne pública o de capital públic que opera en altres països oferint serveis privats, no? Diguem-ne, per tant, entrar en un mercat a lucrar-se amb tot el dret, però a lucrar-se a el que són altres mercats. Per tant, millorar el teu, no? I això li dona uns beneficis que reverteixen en la millor qualitat del transport a Barcelona, se suposa. Bueno, bé, molt bé, però millorar el teu, privatitzar o fer el negoci de la resta, només és ètic si aquest negoci està ben fet. No? I per tant, a mi la idea aquesta de l'important és tenir molt d'habitatge públic, a mi em convenç molt poc.
Passa que sí que és veritat que segurament és la resposta d'una persona, Arturo, que no és un càrrec polític, és un càrrec tècnic, no? És a dir, amb ell, diguem-ne, li han donat la gerència de vivenda i, per sí. tant, ell, no?, el que diu és, escolta'm, jo en aquesta part no hi entraré, és a dir, en la part política, a mi el que em diuen és les teves eines per construir vivenda són aquestes, no? I ell ho diu, vull dir, l'Ajuntament en fa de manera pròpia i particular per ell mateix, diguem-ne, com a entitat. Té una altra part que la fa a través d'aquestes col·laboracions amb entitats socials o amb cooperatives sense ànim de lucre, etc. I llavors hi ha aquesta tercera pota, no? I al final ella el que diu és, jo el que tinc són tres potes i si les tres són legals, jo, la meva feina és construir, diguem-ne, no? O aconseguir
Sí, però en això, evidentment, tu te marques uns objectius, no? Sempre, en les polítiques públiques d'aquest tipus, sempre te marques uns objectius primers, uns objectius segons i uns inconvenients que estàs disposat a assumir o no, no? I en aquest cas és evident que aquesta pota de l'empresa mixta públic-privada i, a més, amb un privat, diguem-ne, no amb un privat que és una cooperativa d'habitatge, no? O una fundació, una associació de veïns, de, no? Una cosa petitona, no. Estem parlant d'uns privats molt forts, no? I per tant, ja sabem quin inconvenient pot tenir. Bueno, doncs jo crec que també la política pública que tu has de tenir és això, posar uns requisits, no? En qui pot entrar i qui no. Que, per cert, a l'Ajuntament de Barcelona ja ho fa en alguns casos. Jo per això he començat dient que em feia l'efecte que aquí hi havia hagut o havia pogut haver una rebaixa, no?, d'aquests requisits, perquè l'Ajuntament de Barcelona precisament ha estat una de les administracions que ha fet més contractació ètica. De fet, ha tingut algunes topades als jutjats amb algunes empreses, no?, que deien no en podeu descartar del concurs per diverses raons, però, per exemple, en l'àmbit de l'energia o, per exemple, en diversos àmbits. I ha tingut contractacions ètiques on han fet uns plecs, en aquest cas és contractació pública, però podíem parlar d'acords d'aquest tipus, no? Uns plecs que donava punts, per entendre'ns, per qüestions ètiques o per qüestions de sostenibilitat ambiental o per qüestions d'igualtat de gènere, etc. Per tant, això es pot fer, una cosa és que no ho vulguis fer per la raó que sigui.
Clar. Ara, Josep Maria.
Aquí em sembla que conviuen, ara l'Artur ho apuntava també, conviuen dos temes, un és el purament urbanístic, podríem dir, el tècnic, no? El concurs, les empreses, l'accionista, els objectius, que són molt lloables, i l'altre és, ens agradi o no, també conviu, fa cercles concèntrics, un tema d'imatge i de política. Aleshores, jo això ho resumiré, mira, molt senzill. Pot semblar que, mira aquest que diu ara, que fàcil, no, però és que és la pura veritat. Ens podem imaginar com reaccionaria o com hauria reaccionat o què hauria declarat l'Ajuntament de Barcelona actual, encapçalat per Ada Colau, si aquest mateix conveni, aquesta mateixa acció, jo què sé, l'hagués promogut o signat Jordi Hereu, Xavier Trias, Ernest Maragall, qualsevol dels seus competidors? Ens podem imaginar el que haurien dit? Jo crec que sí que ens ho podem imaginar.
Però és que l'Arturo estava dient ara, es pot fer de reclamar uns principis ètics i reclamar que hi hagin uns mínims a les persones amb qui actua econòmicament, no només en aquest cas, en tota qualsevol mena d'interactuació econòmica que hi hagi de l'Ajuntament de Barcelona o de qualsevol altra administració, que hi hagi una reclamació, una exigència d'uns principis ètics, el que faria, bàsic i essencialment, és obligar a qualsevol entitat que volgués participar en aquesta mena de contractació a tenir aquests principis, a participar d'això, doncs des del que tu deies de temes d'igualtat fins a d'on sorgeix, d'on surten els fons que disposen aquests fons, aquests bancs, aquestes empreses. Home, jo insisteixo que precisament hi hagi, evidentment, és una part només, però tant se val, estem parlant d'accionistes principals, que hi hagi alguna entitat que s'hagi lucrat d'haver comprat bosses de pisos embargats i que aquesta empresa ara estigui participant en això. Home, diguem que grinyola per totes bandes, i això, quan tu fas un plec de contractacions, aquests temes poden estar inclosos, clar que sí, i que es pot fer una exigència ètica, clar que sí, que ho haurien de fer totes les administracions, no només l'Ajuntament de Barcelona, totes les administracions, doncs sí, perdona, perquè això obligaria totes les empreses a tenir uns principis també si volen participar en aquests concursos.
Perdona, grinyola de totes maneres, i tant, sobretot si has fet bandera des del primer moment de pulcritud i de bon govern i de rebutjar que si els fons voltors, que si etcètera, etcètera. Clar, si tu fas bandera d'això i després hi ha un contracte com aquest, en fi, grinyola més.
És veritat que hi ha dos elements. Un, el senyor Burano reconeixia a l'entrevista d'en Verduro, que és que, malgrat que han anat passant els mesos i el temps, diguem-ne que la relació entre l'Ajuntament de Barcelona i el sector de la construcció més local, el més d'aquí, per aquella qüestió de la reserva de sòl del 30%, etc, continua sent complicada, per entendre'ns, no és una relació fluida. I després segurament hi ha també una qüestió de volum de construcció, no? L'Artur deia, potser hi ha hagut un moment en què s'ha hagut de rebaixar. Clar, jo tampoc tinc gaire clar si hi ha gaires empreses que puguin realment licitar per la construcció de 4.500 vivendes de cop, no? És a dir, quan tu planteges una licitació per aquest volum, també, Arturo, d'alguna manera limites la capacitat de qui pot donar-te les garanties, diguem-ne, de construir en temps i forma i preu 4.500 vivendes, no?
Molt, molt. Això és evident, eh? I això no, jo no crec que hi hagi cap dubte que ja es limita molt per al tipus d'actuació que vols fer. I això, evidentment, i en això l'Ajuntament té raó, eh? Jo aquí no li trec. Quan diuen ja estaven molt limitats i quan diuen, a més, ja tenim prou problemes amb el sector de la construcció a Barcelona per moltes de les coses, de les actuacions que s'han anat fent. Però això no treu, llavors, que tu... Llavors, potser és una política pública que està equivocada, diguem-ne. Si tu només pots fer-ho amb un sector, amb unes empreses molt concretes, que a més et sembla que són poc ètiques o que han tret els calers d'actuacions de, no, de desnonaments, etc, o d'especulació en l'habitatge, potser no és la millor política pública, fer un tipus de promoció de forma públic-privada. Potser t'has de replantejar la política pública. És cert que a Barcelona hi ha hagut problemes amb el sector de la... Bueno, l'Ajuntament de Barcelona, vamos, ha tingut problemes amb el sector de la construcció per la regulació que ara fem. També és cert que la idea de que es podien o que s'havien de fer molts pisos i que això era la panacea per rebaixar el preu de la construcció, bueno, és una idea que potser caldria revisar, sobretot perquè no hi ha... A Barcelona hi ha una manca de pisos, hi ha una manca d'habitatge, però no és el principal problema. El principal problema que hem tingut és que han pujat els preus també d'habitatges que no s'estaven fent servir, i sobretot habitatges que no estaven fent servir per l'habitatge, no? per la vida, diguem-ne, per viure, sinó per especulació, per lloguers de turístic, etc. No? I que això hi ha hagut una manca de polítiques públiques a nivell estat i a nivell Generalitat, perquè s'han tombat les totes. Els tribunals, però des de l'Estat, no sé, encara estem a l'espera d'una llei d'habitatge que no arriba, que l'han presentat tard, que rebaixa el contingut de la catalana. Per tant, vull dir que hi ha moltes més coses a fer. La idea de, no, hem de construir molts pisos, i a més no podem construir molts pisos, i per tant, com que no podem construir molts pisos, hem de trucar al primer constructor que passi, malgrat sigui el que sigui, i, no, per ajudar-nos a construir pisos, i a més, a veure quins contractes, perquè això també, jo crec que és important mirar-ho, és a dir, si aquí ha entrat una empresa que es dedica a lucrar-se amb l'especulació immobiliària, jo diria que les condicions han de ser molt avantatjoses per ells. També m'agradaria molt revisar quines condicions tenen, no? I, per tant, home, poder el que s'ha de revisar és el tipus de polítiques que vol desplegar i no només dir, no, és que no tenim una altra.
Si em permets, Barcelona... té el tema, té el problema, ha tingut, i si passa el Covid sembla que tornarà a reeixir, el tema dels pisos turístics, certament, són molt més rendibles pels propietaris, els pisos destinats a estades molt curtes i guanyen més diners, però és que també Barcelona té un greu problema geogràfic, o sigui, està limitat, és que és difícil que ja s'estengui més. Riu Llobregat, Riu Besòs, que ja són gairebé la frontera amb Sant Adrià del Besòs i el Prat de Llobregat, etc, i el mar, a l'altra banda, i Collserola. És molt difícil.
Sol no n'hi ha.
No n'hi ha.
Terreny lliure no n'hi ha.
Madrid, moltes vegades es compara a Madrid. Esclar, Madrid està creixent, però és que ho té més fàcil per creixer. Bueno, Madrid i moltes altres ciutats, poso Madrid perquè es compara molt. Esclar, cada vegada que hi vas veus que és una mica més ample, però esclar, pot créixer per molts cantons. Barcelona... és que no, perquè o envaeix l'Hospitalet, o envaeix ja Badalona i Sant Adrià del Besòs, o hi ha Collserola, la muntanya, un parc natural, o bé el mar. És complicada, reconec que és complicada la situació a Barcelona.
Tot això a partir d'aquesta notícia que us explicàvem aquest matí. Una notícia que ha acabat coincidint en el temps amb aquesta aprovació d'aquest bo jove. No sé si aquesta és la paraula més afortunada per definir-ho, però vaja... És aquesta ajuda que ha sortit del govern espanyol aprovada aquesta setmana, que, clar, quan un intenta aplicar, no? En parlàvem també amb el senyor Borón, quan un intenta aplicar-la directament al que és mar de la ciutat de Barcelona, home, un pensa... Val, lloguers de 600 euros a Barcelona no n'hi ha. Si això ho extrapolem, perquè per comunitats autònomes es pot decidir fins a un topall màxim de 900... Clar, estem parlant del què? 30% dels pisos, 40% dels pisos, encara no, però que la joventut no es planteja d'arribar a aquests preus, bàsicament perquè no poden per la situació, no? I dius, bueno, un bo jove, que en el cas català i en el cas barceloní concretament, poca incidència tindrà.
Són aquestes mesures que es fan i que es fan així pel bloc gros i que quan ho poses damunt del paper doncs el resultat és el que és. Quan es va plantejar ja es va dir que un pis a Barcelona costa el que costa i un pis doncs, a Cuenca o a Palència doncs, costa el que costa. I per tant, aquestes mesures generalitzades a vegades et donen la sensació doncs, que el que es va són a tapar, a fer pedaços en comptes d'anar a el que és realment el problema, no? Que és tot plegat és molt complicat, dius. Però alhora tampoc hi ha moments, per exemple, això que deies, és que quan parlaves dels pisos, hi ha una promoció de 4.500 pisos no la pot fer qualsevol. Home, doncs potser és que el que no has de fer és una promoció de 4.500 pisos, potser has de fer unes promocions més petites, perquè el que estàs alimentant és justament el que tu estaves criticant. I aleshores, de vegades et dona la sensació que es fan propostes més de cara a la galeria que no pas per solucionar el que és el problema real. És a dir, les dificultats que tenen els joves per poder tenir el seu propi habitatge, amb aquesta proposta que estàs fent un pedaç, perquè els problemes són uns altres, els problemes són la qualitat de la feina, són els sous, són molts altres que són els que realment s'haurien d'anar a solucionar. Però vaja, aquesta és una tendència que tenen molts governs a fer doncs, aquestes grans gestos i bé, doncs veurem quin resultat dona, però al final sempre et dona la sensació que el que t'estan fent són pedaços i que en casos com aquests a més es posa en evidència doncs, que en aquestes generalitzacions doncs, no, que no et serveixen, que no és una solució. En el cas de Barcelona evidentment no ho és.
Sí, Maria.
Sí, a veure, a mi em va recordar això, el xec, aquell xec bebé, sí, que li van dir al Zapatero. És una mesura que no faltarà qui digui que és populista, vol ser populista, és de cara a la galeria, com deies tu bé ara. 250 euros de lloguer, clar, a Barcelona això és un acudit. I si a sobre li dius que, a part de pagar el lloguer, s'han de pagar, evidentment, els subministraments, que si el gas, l'electricitat, l'aigua... La veritat és que, a veure, ser una mica dolents, una mica malvats, però és que al final t'hi fan ser. És que comencem l'etapa, després d'un parell d'anys de certa tranquil·litat d'eleccions, comencem l'etapa de les eleccions. Ara, d'aquí 15 dies, tenim les de Castella i Lleó, després sembla que vindran les d'Andalusia, possiblement les de València, i d'aquí un any i dos mesos, les municipals, i també l'any que ve és l'any de les generals. Jo crec que, en fi, que s'ha d'emmarcar el lloc, aquesta mesura, en el lloc que així es preelectoral.
A veure, unes coses que deia el Javier Burón, per exemple, Arturé, diu, a veure, una mesura com aquesta pot funcionar, però pot funcionar si te la planteges a llarg termini o pràcticament d'una manera estructural, no? Que no és el cas, diguem-ne, com a mínim d'entrada, tal com s'ha plantejat ara, diguem-ne, que tindria una data d'entrada i una data de sortida, amb aquesta inversió inicial prevista.
Té bastants nassos que millor hagi definit el tipus, no? la política dels 250 euros hagi estat el gerent de l'habitatge, sí, de l'Ajuntament de Barcelona. No? Vull dir, perquè ja ho ha dit tot, diguem-ne. És una política que no serveix pel que està feta i a Barcelona no serveix, diguem-ne, a Palència i a Barcelona ja ni parlo, no serveix per absolutament res. Al contrari, el que pot generar són tendències inflacionistes en el mercat. Això ho sap tothom, diguem-ne, perquè és veritat que no és tan automàtic, però és veritat que hi ha molta gent que entri en aquesta forquilla o que pugui accedir a aquests 250 euros, que a més no seran fàcils de tramitar perquè mai no ho és, etcètera, etcètera, el seu, no?, l'amo del seu habitatge pot venir i dir-li, oye, mire, pues le pullo 250 o 125, no?, això que es fa ni pa ti ni pa mi, no?, aquest tipus de coses. Aquesta mesura és una mesura que ve a tapar la incompetència de la incapacitat, diguem-ne, perquè a lo millor no és incompetent, és que igual, a lo millor no volen, d'aprovar una llei d'habitatge, una llei de lloguer com Déu mana a Espanya, que per cert era una de les qüestions que anaven al programa de govern primer, al començament després de la moció de censura a Rajoy i després en el programa de govern amb el que va entrar aquest govern, que està acabant ja el seu cicle i que no acaba de treure el tipus de mesura que havia de treure. I que, a més, ha fet una llei d'habitatge que es queda molt descafeinada, que un pot dir... I aquí jo puc entendre la posició del PSOE, que diu, jo no sóc partidari de regular els pisos de lloguer. I això pot tenir un cert sentit. Jo no li vindria a dir que ha de pensar, però llavors no sé si pots governar amb algú que porta com a bandera la regulació dels preus del lloguer. Que això li passa a nivell estatal i pot podríem baixar també a nivell municipal, ja que parlava ara de l'Ajuntament de Barcelona, podríem parlar. No sé si a les polítiques del PSC i les polítiques dels comuns i en el tema de l'habitatge, que són de les espines dorsals d'aquest govern o d'aquest tipus d'ajuntament, són molt compatibles. Jo crec que no ho són. Són compatibles en moltes coses, segurament, però potser en això, en el tema de l'habitatge, no ho són. I, clar, es treuen de la màniga aquests 250 euros, que té molt a veure amb... Bueno, com que no aprovarem la llei d'habitatge, la llei de lloguer, que havíem promès, i a més tenim un problema intens de relat per explicar-ho, doncs, bueno, fem aquí una mesura que ja sabem que no funciona, però que almenys fa que la gent almenys parli d'alguna cosa que no sigui que no hem tret la llei promès.
Tot això al voltant de la problemàtica de la vivenda és, evidentment, un dels grans problemes que hi ha en aquest país i que afecta també la ciutat de Barcelona i que avui hem volgut abordar a partir d'aquesta notícia que us hem explicat només d'arrencar el programa. Per cert, que avui a l'Ajuntament de Barcelona en seguirem parlant una estona, en aquest cas d'Ada Colau... que des d'ahir ja està en marxa aquest debat, diguem-ne. Ada Colau ha de dimitir o no ha de dimitir, s'ha d'apartar o no s'ha d'apartar, i d'alguna manera lliga amb aquesta idea, no?, entre l'ètica, l'estètica i les banderes, diguem-ne, que a vegades els partits polítics enarbolen, no?, que quan és per assenyalar els altres, un l'agafa amb tota la força del món i després... Quan li toca fer-ho amb un mateix, a vegades som una mica més contemporitzadors, no?, per intentar justificar les coses. Ada Colau haurà d'anar el dia 4 de març, 4 de març, sí, ho dic bé, 4 de març, a declarar davant del jutge per una investigació que inicialment la Fiscalia havia desestimat. Però finalment un jutge ha decidit que sí, que ha d'anar a declarar, i hi ha aquest codi intern dels comuns que diu el que diu, i que Ada Colau... ara no acaba d'explicar exactament com diu, i per tant entenc que encara no és el moment de dimitir. A veure, va, entrem en aquesta qüestió. Marta, Ada Colau hauria d'apartar-se pel fet que el dia 4 de març ha de declarar davant d'un jutge?
A veure, jo crec que aquí hi ha tres coses que hauríem de tenir en compte. Primer, hi ha el tema de la judicialització que s'està fent de la política, que ella ja no és la primera, ni la segona, ni la tercera, ella té una desena de causes que ja se li han plantejat sobre això i que s'han anat desestimant. Això és la utilització que es fa dels tribunals per fer política, per desacreditar un rival polític amb una persona, doncs, que no t'agrada i que vols apartar. Això és una cosa. Després hi ha una altra cosa, que és... El tema de les subvencions i contractes que dones a associacions que estan vinculades, doncs, a la teva activitat prèvia a la política i a l'activitat de molts altres dels membres del consistori. Això, tornem-hi a allò que deies tu, no?, de la ètica i l'estètica. O sigui, que el fet que donis tantes subvencions i tants contractes a aquestes entitats que estan vinculades a tu i que diu, és que això ja es feia a l'època del Trias, sí, però sabem que això s'ha incrementat notablement, a més, quan se suposa que tu arribaves a l'Ajuntament per fer unes polítiques que haurien de fer possible que no hi hagués d'haver aquesta mena d'entitats que fessin això, és a dir, que ho fes l'administració. Però això és un altre tema. I després hi ha el tercer tema, que és ser conseqüent. O sigui, durant la campanya electoral, la primera campanya electoral, i ara això és el que li està tirant tothom encara a Ada Colau, durant la campanya electoral que ella va guanyar a Xavier Trias, el Mundo va publicar, abans de començar la campanya, doncs, que Xavier Trias tenia uns comptes a Suïssa. Uns comptes a Suïssa que Trias va sortir esperidat dient que era fals, va sortir aquell dia, va sortir totes les emissores de ràdio dient que era fals, va demanar a Suïssa que digués si ell tenia el Banc Suís, si ell tenia aquell compte, i el Banc Suís va dir que no el tenia, malgrat que se sabia que era una informació, doncs, interessada. Ella va utilitzar molt aquella informació durant tota la campanya, la va donar per bona, va donar credibilitat a aquella denúncia, i això va perjudicar evidentment a Xavier Trias en la campanya. Aleshores, clar, s'ajunten les tres coses, i això afegit al fet que els comuns tenen el seu codi ètic on diu que si hi ha una denúncia per corrupció, doncs ha de plegar. Aleshores, clar, ella ha quedat atrapada. Ha quedat atrapada per les seves pròpies paraules, per les seves pròpies accions i per les seves pròpies decisions polítiques. I és molt complicat. Jo crec que tenint en compte el primer punt, és a dir, aquesta utilització que es fa dels tribunals per fer política, jo crec que hem arribat a un punt en què la presumpció d'innocència s'ha de preservar més que mai. Però clar, és que aquí no estem parlant de presumpció d'innocència, estem parlant d'un compromís que ella té amb els seus electors, que ella pensava segurament que no s'hi trobaria mai amb això, però que resulta que s'hi ha trobat. I que potser s'hauria d'haver pensat abans, veient, perquè quan va passar això del Trias no era el primer cop que passava, sinó que ja portàvem una llarga temporada en què s'utilitzava les filtracions d'informacions que no se sabia massa bé d'on sortien i que atacaven a líders polítics catalans i espanyols, i que després hem conegut que existia la policia patriòtica que es dedicava com una mena de fàbrica a fer aquests dossiers. Llavors, clar, sí que és veritat que la policia patriòtica va fer dossiers, però també tenen molta responsabilitat aquells que van fer d'altaveus d'aquests dossiers i aquells polítics que els van donar per bons i que es van dedicar a esbombar-los. Per tant, jo crec que Colau ha quedat atrapada aquí i que ell haurà de decidir com se'n surt, però que prengui la decisió que prengui, això no és una cosa que sigui neutra.
Mira, Arturo, aprofito, una puntualització. Ve del debat que veníem d'abans, però veig que a través de Twitter el Javier Borón, que ens estava escoltant, diu, jo no he dit que les ajudes no servirien per les estatals, no servirien per res, he dit que les condicions reals d'aquestes ajudes a Barcelona no acabaran depenent, evidentment, dels acords bilaterals i específics que hi pugui haver amb la Generalitat, i és cert, he dit això, nosaltres no dic que no s'ha dit, que ha quedat clar a partir de les paraules del senyor Borón quines són les mancances o les limitacions que pot tenir aquesta ajuda tal i com està plantejada, i que si això no acaba existint, aquests acords, evidentment, perquè puguin ser aplicats d'una manera correcta, doncs no acabarien servint de res. Però, evidentment, que he dit aquí, diu el senyor, jo no he dit que no servirien, i és cert, ell no ha dit que no servirien per res. Per tant, queda dit. A veure, el fil que havíem reprès. Arturo, Ada Colau, deia la Marta Lassales, atrapada, Ada Colau, en les seves pròpies paraules.
Sí, totalment. No, jo, abans de res, jo, el que no serveixen de res les ajudes, l'ho he dit jo, ja sé que Javier Morón ha dit que eren...
No, però vull dir, perquè quedi clar, vull dir, en el debat, no, diguem-ne.
Ho sé, vull dir que he sentit l'entrevista del Javier Morón i sé que ha dit que les ajudes tenien moltes mancances, diguem-ne, ha dit que les condicions s'havien d'acabar de perfilar depenent dels acords. I he dit jo, soc jo el que ha afegit, que jo opinava que no servien de res. L'alcaldessa de Colau ha de dimitir? La resposta rotunda és no. No crec que ningú, cap polític que estigui imputat, investigat, en aquest cas, en un tema, no? Perquè un jutge li cridi a comparèixer, hagi de dimitir automàticament. Això no vol dir que no hi hagi casos en els que pensi que sí, però per la raó automàtica de que et crida a declarar, jo no crec que hagi de dimitir cap polític. Perquè, a més, passaria, llavors, que... Bueno, un diputat molest, un alcalde molest o un polític o qualsevol tipus molest, seria tan fàcil de desactivar i de placar com que un jutge li cridés a declarar un dia i ja està. I sabent, a més, que la part política representativa, diguem-ne, i la part del món judicial, moltes vegades tenen guerres i totes dues s'han de protegir les unes de les altres, no? Protegir en un sentit democràtic de check and balance, no? És a dir, de capacitat d'unes altres vigilar-se, però també protegir-se de la interferència dels altres poders. I, per tant, en aquest cas, jo això ho tinc claríssim. Ara, jo ho tinc claríssim avui i ho tinc claríssim el 2014 quan es va, o el 2013, no ho sé, 14, suposo, 14-15, quan es va fer el codi ètic de Barcelona en Comú, que on també, per exemple, proposa la rebaixa dels sous dels càrrecs públics, que també és una mesura molt controvertida, o d'altres qüestions, no? Això, en aquell moment, qui no ho tenia clar era el partit, i va ser el seu ADN, l'ADN dels comuns, l'ADN d'aquesta nova formació de Colau, la que va portar això. I per tant, efectivament, estic molt d'acord amb la idea que queda, ara Colau queda atropellada pel seu propi compromís. No per un compromís que hagin d'assumir tots els càrrecs públics, sinó per un compromís que havien decidit assumir ells, no? Que havien decidit assumir els... càrrecs públics de Barcelona en Comú, en aquest cas. I això fa que ara sigui molt difícil d'explicar les coses, perquè jo estic completament d'acord quan l'alcaldessa surt i diu no sabem que hi ha, qui hi ha darrere d'aquesta organització, d'aquesta associació, no sabem ben bé, ens estan demanant unes explicacions per unes subvencions que estan perfectament auditades i que en principi no ten, ja veurem, però amb la investigació per d'entrada han estat, aquesta mateixa causa ha estat arxivada per la Fiscalia unes quantes vegades, per tant no és la primera i ja van unes quantes vegades que els, que l'Ajuntament de Barri, els comuns precisament, se'ls intenta qüestionar les, no, judicialment i portar als tribunals. Ja veurem qui hi ha darrere, però és evident que hi ha algun, alguns interessos als que se'ls ha tocat, no? En aquesta administració municipal ha tocat alguns interessos que tenen molt, molt d'interès precisament per, bueno, per escapolir-se i per dir ara posarem, te posarem a tu la picota, no? Però ara bé, això és, tot això és veritat i tot això jo crec que s'ha de tenir en compte a l'hora de jutjar aquest cas. Ara bé, tot això fa que la hemeroteca t'atropelli, te porti per davant, perquè això mateix li pot passar a qualsevol. A Trias, com a Marta, a no sé quin polític a nivell pues, estat o a nivell municipal o a nivell generalitat o a qualsevol nivell, perquè això passa constantment. A la política, constantment, hi ha interessos que et volen portar als tribunals i hi ha tribunals que, per la raó que sigui, més legítima o menys legítima, decideixin portar, no? Cridar-te a declarar com a càrrec públic. I això no pot ser motiu per dir, no? A partir d'aquí ja tu no pots seguir en el teu càrrec.
Sí, el problema segurament, Arturo, és que aquesta obligació se l'han autoimposat alguns partits o, no, o determinats polítics i que fins i tot ho han acabat derivant en, aquests, en la plasmació en aquests codis ètics, no, o codis de bones pràctiques que han anat proliferant, per sort, en tots els partits, però clar, els han acabat situant, diguem-ne, en un nivell d'exemplaritat i d'axioma que, clar, de fet, fa, els acaba convertint en pràcticament impossibles de complir per ells mateixos.
El que passa que això...
Fixeu-vos aquí una qüestió, que això mateix, en un moment donat, se va imposar via reglament, això encara és més gros, via reglament al Parlament de Catalunya.
Sí, sí.
Al Parlament de Catalunya, via reglament, hi ha una obligació de... bàsicament de deixar el càrrec, després s'hauria de... Després no renunciar a l'acte, diguem-ne, no és tan fàcil fet que un diputat renunciï a l'acte, eh? Però bàsicament el reglament imposa això quan s'obre judici oral a una persona en uns determinats delictes, de corrupció, etcètera, etcètera, etcètera. Això, que en seu moment va ser un pacte anticorrupció que va liderar la CUP, etcètera, això pot generar grans problemes si la judicialització avança i et vol fer problema. I, és a dir, i per tant, aquí entrem on... Bueno, ara mateix hi ha un diputat que es diu Lluís Puig. Aquest diputat, no només que... Ja veuríem, no?, quins càrrecs li voldríem posar, però ja sabem tots que no és fruit, diguem-ne, d'una investigació per corrupció, sinó que té altres derivades i altres, i bé, per altres raons, i per tant aquest diputat se li ha de fer fora o no se li ha de fer fora si li acusen de diversos delictes. És molt més complicat i al final és molt fàcil, no?, en un ple anticorrupció dir, no, pues ens posem un estàndard moral, però és que després la realitat et porta a grans contradiccions com ha passat aquí.
A veure, el Josep Maria, que encara no ha dit res, i la Marta, que també volia replicar alguna cosa.
La pregunta que has fet als meus companys, a mi no, però ja me la faig jo mateix, dimitir? També considero que no. Però no ha de dimitir perquè és que ningú que estigui, com hem dit aquí, ningú que estigui simplement judicialitzat, perquè és evident que s'utilitza la judicialització per erosionar políticament, doncs en conseqüència ningú que simplement estigui cridat per investigació, doncs jo crec que no. Ara bé, ella es va presentar com una líder ètica, hem recordat el cas de Xavier Trias, que se'n va aprofitar del tema de Xavier Trias, amb el compte fals a Suïssa, i amb una certa aureola d'ella i els comuns, d'una certa superioritat moral i ètica, que això ja és un patrimoni seu, i també ja venia d'Iniciativa per Catalunya Verds, que també aquest discurs el tenien una miqueta. Però no és la primera vegada que Ada Colau es troba en aquesta cotilla que van fer del codi ètic i que realment l'ha vulnerat. Amb el tema del salari, del sou, que també se n'ha parlat abans, ella va dir que no passaria del sou que cobrava abans de ser alcaldessa, que eren 2.200 euros. Esclar, això no ha pogut ser, i en aquests moments està cobrant, segons dades públiques de l'Ajuntament de Barcelona, 3.190. Bé, no, és que em sembla que un polític, i més si gestiona una ciutat com Barcelona, ha d'estar ben pagat. Però, esclar, ella va dir això i ja el va vulnerar, vull dir que ja plou sobre mullat. I després, això que dèiem, no? aquesta àurea de superioritat moral que moltes vegades s'atribueix als partits d'esquerra. Escolta, això, jo ara estava fent memòria, això va començar José María Aznar, tot això. Quan era cap d'oposició, tiro una mica enrere, però és que val... era el cap de l'oposició de Castilla i León, als anys 90. I el president de León, de Castella i León, que ara hi haurà eleccions, era Demetrio Madrid, un socialista de Demetrio Madrid. Va haver-hi uns comiats d'unes treballadores a una empresa de la seva família, no seva, del seu germà, que van acomiadar unes persones i aquestes varen presentar davant del jutge laboral una reclamació, no? Aznar ho va passar tot durant una setmana i la frase aquella famosa que encara a les hemeroteques, le doy, señor Madrid, 24 hores para que usted abandone el cargo, perquè és una vergonya que a Castella i León tinguem... El Demetrio Madrid, com que no estaven acostumats llavors en aquestes històries d'aquesta judicialització tan bèstia de la política, doncs va dimitir. A les 24 hores va dimitir. Què va passar després? Aznar va ser president de Castilla i León. Demetrio Madrid va desaparèixer del mapa. I quan hi va haver la sentència, resulta que el comiat era procedent. Era un comiat procedent. Però la carrera política de Demetrio Madrid, a qui no conegui, no ho dic això per defensar-lo, jo no sé, va quedar absolutament tacada. I José María Aznar va quedar com el gran líder contra la corrupció i tal. Després, quan va ser president del govern espanyol, mira que al voltant seu i el PP i el M. Rajoy i JMAL, en fi, mira que no hi ha hagut casos que l'han esquitxat, però després ja va passar. O sigui que això ja va començar, jo crec que ho va començar aquí, a l'estat espanyol, José María Aznar a principis dels anys 90. I realment és molt negatiu aquesta judicialització sistemàtica de la política a l'estat, perquè això és molt difícil de corregir-ho, però realment condiciona molt el debat polític.
Passa que sempre que hi ha hagut una certa tendència, no?, per part de la política, que segurament està molt bé, no?, però a fer aquests discursos que són tan magnànims amb el PP, amb els temes de la corrupció, els comuns, amb el tema de si has de plegar, perquè recordem que tot això ve d'aquells debats, diguem-ne, que hi havia en els moments en què van començar a aflorar casos de corrupció política, però és que ha passat aquesta mateixa setmana amb el cas d'Eduard Pujol, diguem-ne, que Junts per Catalunya, en un cas de presumpte assetjament sexual, també van córrer a fer-lo fora, diguem-ne, i ara ha passat el que ha passat. O recordava aquest matí, quan Jordi Pujol va reconèixer la qüestió de la presumpta deixa a La Vanguardia, que de cop i volta va caure d'aquell pedestal, diguem-ne, de l'ètica i la moral, que anava més enllà de l'acció de govern, no?, diguem-ne, sinó de la manera, diguem-ne, en com havia tendit a expressar-se l'expresident, i aleshores tot allò per la conducta pròpia queda automàticament esmiculat, i parlo de persones diferents, amb casuístiques que no tenen res a veure l'una amb l'altra, però que tenen un fil en comú, que és quan tu exigeixes tant a l'altre i després no és capaç d'aplicar-te el mateix a tu, no?
I aquests casos que has comentat ara, i molt breu, no. Alguns han estat víctimes de foc amic, o sigui, gent del seu propi àmbit.
Sí, sí, sí.
Home, està clar que el tema del cas del Demetrio Madrid, que deia Martí, va ser el que va plantejar la necessitat de la presumpció d'innocència, perquè de cop i volta aquest home que va plegar, al cap de 4 dies es va demostrar al cap d'un temps es va demostrar que no havia tingut res a veure, però ja estava fet, ell ja no tenia cap solució. Aleshores, el que ha passat és que això ja, aquell va ser un cas que va engegar les alarmes, però després les coses han evolucionat molt. Han evolucionat fins al punt que s'utilitza. No és que hi hagi, que sigui una conseqüència no volguda, sinó que directament hi ha una judicialització de la política per utilitzar això per combatre els teus rivals. Hi ha hagut un cas. Ara parlarem de l'Eduard Pujol, però l'Eduard Pujol, jo crec que és un cas diferent, el de l'Eduard Pujol. Hi ha un cas que és paradigmàtic, que és el del diputat de Podemos, l'Alberto Rodríguez, que el condemnen per una cosa per la qual hi ha diferents interpretacions, tot el que tu vulguis. El cas és que ell no ha d'anar a la presó ni res, però se la condemna a un any i mig d'inhabilitació, que es considera que vol dir que no es pot presentar a unes eleccions. Però fins i tot havent-hi aquesta explicació de què representa aquesta condemna, resulta que des del Suprem es demana al Congrés que no no és que no es pot presentar a les eleccions, sinó que directament per un mes i mig d'inhabilitació, un mes i mig, li han de prendre l'acta de diputat. Una cosa que és irreversible. És a dir, que tu pots... si la justícia persegueix a una persona que és diputada per una cosa que comporti una condemna d'un mes i mig d'inhabilitació, el pots apartar directament durant tota la legislatura. Això és fortíssim, perquè vol dir que, home, que la justícia pot decidir qui és i qui no és diputat. I si estiguéssim parlant d'una justícia que és immaculada, que malgrat els problemes que hi ha, perquè són humans els que ho fan, malgrat els problemes que hi pugui haver, que algun cop es pot equivocar, però són una gent que són la bomba, són d'una equanimitat que és allò fosforescent. Però resulta que aquest no és el cas. I això ens situa en una posició molt complicada, perquè la gent que es dedica a la política està permanentment a l'albur del que puguin decidir aquests